Bon dia, Daniel López.
Bon dia.
Primer de tot, ens agradaria que ens ajudessis a interpretar les dades de Sant Cugat, val? Perquè a nosaltres, i a tots els santcugatencs, ens sorprèn molt la situació actual en què s'han augmentat les restriccions, perquè les dades a nivell Catalunya estan disparades, estan molt més altes que les últimes setmanes, però a Sant Cugat ha passat l'efecte contrari. És a dir, des de fa 2 setmanes han baixat en picat, i que ens ajudessis a poder-ho explicar. Per exemple, com hem d'interpretar que a Sant Cugat, a dia d'avui, el risc de rebrot sigui tan baix?
Primer que cal dir és que no estem en un món aïllat. O sigui, les dades de Sant Cugat són sorprenents a reconèixer, però heu de tenir molt present que la comunicació és molt important i, per tant, igual que hem vist en altres llocs, el que avui en dia està molt controlat se'ns pot descontrolar amb facilitat. Per tant, hem de ser molt prudents, diguem-ne, en la perspectiva. De fet, fins i tot les últimes baixades són fins i tot sorprenents. Per tant, jo m'ho miraria amb prudència. Se'ns pot descontrolar amb facilitat. Per tant, no cantaria victòria. El que sí que és veritat és que la pandèmia sí que hi entén de classes socials. Aquesta és una realitat. I en un barri dels entorns de Barcelona amb moltíssima densitat de població, com poden ser alguns barris d'Hospitalet o del nord de Barcelona, les coses poden ser molt complicades perquè la gent té un tipus de feines o té un tipus de vivendes, mentre que en altres entorns, com pot ser ara Sant Cugat, que no vol dir que tothom sigui, diguem-ne, classe alta ni molt menys, però les condicions de vida mitjanes són diferents de les d'altres barris i, per tant, això afavoreix les millors condicions.
Això pot ser possible, però, clar, per exemple, el 3 d'octubre el risc de rebrot estava a 353 per sobre de del nostre moment més àlgid, que va ser, em sembla que a finals de març, que va ser 335. És a dir, nosaltres vam fer la notícia de que estàvem pitjor que en el pitjor moment, només amb l'índex de rebrot, evidentment, no estàvem pitjor que en el pitjor moment de la pandèmia, però en aquest índex sí, i en canvi en 2 setmanes ha baixat fins als 63, no? És a dir, més que res, l'hem d'interpretar d'alguna manera aquesta baixada o és simplement circumstancial?
Bueno, una població d'uns 90.000 habitants podem tenir variacions ràpides, per dir-ho així, No és el mateix que tota l'àrea metropolitana globalment. Jo crec que cal agafar-ho amb molta felicitat i mantenir exactament les mateixes mesures que tot Catalunya, perquè, com és evident, la mobilitat de la gent de Sant Cugat és molt alta i, per tant, el que aquesta setmana està molt bé, d'aquí 15 dies pot estar molt malament. Per tant, no hem acabat res, Tenim molts mesos de treball per davant.
En una ciutat, com deies, en una ciutat de 90.000 habitants, el que volíem saber també és, hem d'interpretar les dades de la mateixa manera que i fixar-nos en les mateixes dades que es fa quan es fa l'anàlisi de Catalunya sencer, no? És a dir, el risc de rebrot, la RT, etc. O en un cas, com una ciutat de 90.000 habitants, precisament, ens hem de fixar en altres coses?
En les poblacions petites, els valors no es poden utilitzar de la mateixa manera, però amb 90.000 habitants jo crec que ja són prou significatius. De fet, reflecteixen la realitat epidemiològica de la ciutat. Sí. En poblacions que poden tenir 2.000, 3.000 habitants, el que és més important és el nombre de casos reals absoluts. Quan tens 90.000 habitants ja els índexs que tenen, diguem-ne, més valor estadístic ja són significatius. Per tant, els mateixos que s'utilitzen a Catalunya us poden servir per avaluar la situació vostra, evidentment.
I de la mateixa manera que abans comentava, no? És a dir, com que Sant Cugat no és una població aïllada, és una població que està imbrincada dins de l'àrea metropolitana, amb molta mobilitat, el fet que ara mateix, a dia d'avui, sigui un petit oasi, diríem, del color, no? Quan veus el mapa de color de l'àrea metropolitana, veus un petit oasi aquí a Sant Cugat, això no treu ni que haguem de fer menys que tota Catalunya, al contrari, no? El que hem de fer és exactament igual o més per protegir aquest petit oasi.
Efectivament, i de fet ho hem vist, No només a nivell de ciutat, sinó de països sencers, països que havien estat molt bé en aquesta segona avinguda d'epidèmia han caigut en el creixement important, per tant, no hi ha res salvat, i el que és veritat és molt important quan tens un nivell baix intentar mantenir-lo. Mantenir el nivell baix és factible, en canvi, si comença a créixer, després és molt difícil aturar-lo. Per tant, és una oportunitat intentar mantenir el nivell baix. Vol dir, doncs, mantenir l'alerta, mantenir els sistemes de vigilància, mantenir les normes per intentar mantenir aquest nivell baix. Quan estàs a baix es pot mantenir, quan creix molt, llavors és molt difícil. De fet, és el que ens ha passat a Catalunya. Teníem 1.000 casos diaris, que són molts, i, per tant, mantenir aquest nivell és molt difícil i amb un petit, diguem-ne, un increment puntual se'ns escapa la capacitat de controlar-lo i se'ns ha disparat. Doncs cal aprofitar que en tenim una incidència baixa per mantenir-la, efectivament.
Molt bé. Doncs, Daniel López, professor, moltíssimes gràcies pels seus aclariments, que crec que aquí a Sant Cugat els necessitàvem per posar-nos una mica en context, perquè vèiem la situació i les mesures i, en canvi, les dades no acompanyaven, no? I la gent estava una miqueta despistada, però alhora nosaltres havíem d'explicar que les mesures, les dades eren les que eren, tampoc les podíem maquillar, no? Per tant, encara que a Sant Cugat concretament estiguem bé, alerta i seguir les mesures de la resta de Catalunya.
Efectivament, no estem salvats, tenim molts mesos de feina.
Molt bé, doncs, professor López, moltíssimes gràcies.
De res, adéu-siau.